Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Són les 12:20 i, per tant, arribem puntuals, com sempre. Sóc el Ricard Álvarez i estem a la meitat de la setmana, dimecres 19 de juny del 2019, hores d'ara, fregant els 28 graus a la ciutat de Lleida. 27, mira, hem baixat un grau respecte a ahir. Buscarem, com sempre, la previsió meteorològica, rapidíssimament l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, perquè avui ens visita el nou alcalde de Lleida, el Miquel Puyo, que estarà amb nosaltres. Amb ell repassarem més la vessant personal que la política, perquè ja en tindrem temps de la política, però la vessant personal. Escolta, com han anat aquests darrers dies a la vida de Miquel Puyo, el nou alcalde de Lleida? També a tres quarts d'una, aproximadament, ens arribarà l'entrevista a Cosme Polita amb el Cosme Garcia i obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt, que ens durà directes cap a la una. A partir de la una parlem de propostes d'oci. Avui, mira, la de Lleida, totes són importants, però avui parlarem de la baixada de falles de la vall de Boí, concretament del poble de Boí, que tindrà lloc aquest cap de setmana. És la proposta que farem des de Lleida a l'espai de la Nacional 240. I a dos quarts de dues parlem de noves tecnologies a l'InfoCope Lleida. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Seguirem amb el cel poc ennuvolat a la província de Lleida durant les properes hores d'aquest dimecres. Un dimecres sense pràcticament canvis a les temperatures. 36 graus a Lleida, 35 a Balaguer, 34 a Tàrrega, 30 a la Seu d'Urgell i 27 graus a Viella. El vent bufa de forma variable, fluix, anirà canviant a component sud a última hora de la tarda. Per demà dijous tindrem el cel poc ennuvolat a la província de Lleida durant tot el dia, excepte la zona del Prepirineu i el Pirineu, on al matí tindrem el cel ja força ennuvolat, a la tarda alguns xàfecs en forma de tempesta que en algun punt poden ser localment forts. Les temperatures baixaran en alguns punts. Tindrem 32 graus de màxima a Balaguer, 31 a Lleida, 30 a Tàrrega, 27 a Seu d'Urgell i 23 a Viella. El vent bufarà de forma variable, fluix, anirà canviant a component sud d'una a la tarda amb algun interval més moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix.
Cope Lleida. Estàs informat.
Parlem de successos i plana judicial. L'home agredit amb una copa de vidre trencada al coll al Farràs durant el judici diu que estic aquí de miracle. En canvi, l'acusat nega haver amenaçat la víctima i diu que si li va fer mal va ser sense voler. També la Fiscalia, en un altre cas, el cas de l'assassinat de Puiggròs, diu que Puiggròs va matar el seu cunyat pels deutes. També demana una condemna de 12 anys. I en plana política, els alcaldes de Tremp, Os, de Balaguer i Bellvís són els candidats a presidir la Diputació. Pilar Casas, Estefania Rufaki i Joan Talarn són la terna d'Esquerra per dirigir la corporació. Junts per Catalunya triarà avui els seus 9 escons i el PSC ja té els seus 3. Parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
I aquest mes de juny, aprofita't els descomptes dels nostres Mood Days de Hyundai, finançant amb Banco CTLM-CAU.
Doncs anem a parlar d'esports, concretament de futbol, perquè ja s'està concretant les pretemporades en futbol. El Lleida Esportiu tornarà a marxar cap a Garòs i l'esteig de pretemporada el faran a Garòs del 21 al 26 de juliol.
EO, EO, estàs ahí? Tenemos buenas noticias para ti. El seísmo sigue y estamos esperando tu llamada. Hola, hola. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del cuarto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Descuidarte. Tener algún seguro por el que pago de más.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I tal com havíem avançat avui al principi del programa, ens acompanya el nou alcalde de Lleida, el Miquel Pueyo. Miquel, què tal? Bon dia.
Bon dia. Gràcies per la invitació.
Com estàs?
Bé, estic bé. Potser encara tinc la veu una mica tocada per l'esforç de la campanya, les hores de conversa, i... però bé, estic molt bé, molt bé, animat i en bones condicions.
Ara mirava el calendari... fa 3 setmanes i 3 dies, 3 setmanes i 3 dies del 26M, del 26 de maig, que a més jo, durant la tarda, bueno, com que estic sola a Lleida, des de la central em van dir, ves cap a Esquerra, que és on saltarà la notícia, i ja a les 9, 9:30 ja estàvem a la seu d'Esquerra, i realment així va ser. De fet, amb una connexió que vam fer a nivell regional, va ser el moment en el que Esquerra es posava per davant per un vot, que deia el 97% de l'escrutat, em sembla, el 96%, i bueno, finalment, doncs, sí, va ser per 81 o 83 vots, ara no recordo exactament.
Els periodistes esportius dirien que va ser un resultat ajustat, però va ser un resultat clar.
Miquel, m'interessa saber, escolta, quan comences a creure que serem la llista més votada aquella nit?
Ara és fàcil de dir-ho, perquè algú pot pensar que ho explico en funció de com ha anat, però des del moment que vam començar a construir la plataforma Lleida Republicana, després la nostra llista electoral, que vam començar a elaborar el programa anant als barris, jo sempre vaig pensar que podíem arribar a ser la llista més votada. També he de dir que companys meus, persones properes, fins i tot segurament persones de la llista, podien tenir dubtes, perquè era un repte molt gran, molt important, però sincerament jo sempre vaig creure que podíem arribar a ser la llista més votada. Ara, és evident que la distància entre l'èxit i el fracàs és com un paper de fumar, i ara estem parlant d'una manera que evidentment, doncs, si això no hagués sigut així, segurament parlaríem d'una altra. Però la meva sensació que això era possible i va ser sempre, des del principi.
Quan ja va sortir el 100% escrutat, al cap d'uns minuts veu sortir, veu fer les primeres declaracions. A mi el que m'interessa saber és minuts abans. Què va passar? Quan vau tenir el 100% escrutat, però estàveu dins del despatx, què veu fer? Us vau abraçar, vau cridar, us vau dir, veus, ja t'ho deia...
Jo, les persones que em coneixen saben que jo no sóc una persona impassible i freda, i en canvi, paradoxalment, especialment des del punt de vista dels mitjans, pel que jo veia, em vaig convertir durant la campanya en el candidat tranquil. Vaig tenir la sort de mantenir una tranquil·litat força estable, i fins i tot aquella nit. No, en el despatx on estàvem amb un parell de persones més seguint l'escrutini, perquè, evidentment, doncs, esperàvem a sortir quan s'acabés.
No, a més, és que estava molt igualat.
Sí, efectivament. No vam fer grans... En sortir, sí. És a dir, en sortir, com que et trobes amb la lluminària dels mitjans, ja saps com és, tens un impacte físic, et sents enllumenat per totes bandes, i després sí, comences a veure les cares d'il·lusió dels companys, de les altres persones, i tu també et vas encomanant d'aquella il·lusió. Però jo vaig viure també aquella nit amb una certa tranquil·litat, i com tu dius, és al cap d'un parell de dies que t'acabes d'adonar que allò no ha estat un somni, que no et despertaràs, que estàs despert, i que, per tant, el que has de fer és començar a espavilar-te. I realment el dia 28 jo vaig perdre una mica la veu. Sí, em va sorprendre una mica, perquè jo treballava...
Jo crec que és un mecanisme d'autodefensa del cos, també.
És dir, probable.
Però para una estona.
És molt, no, sens dubte, és molt probable. Però jo he treballat sempre com a docent. La veritat és que no m'hi havia trobat mai. i he estat un parell de dies doncs, amb la veu una mica presa. Mira, segurament, a veure, hi ha un impacte també de les emocions, de l'estrès, que reconeguem-ho, una campanya electoral és una campanya electoral, i quan ja tens els resultats i saps que t'enfrontes a un repte important i il·lusionador, doncs, bueno, també tot el teu cos és com mou.
A partir del 26 de maig, evidentment, comencen les càbales, comencen els contes, les sumes, les restes, perquè a més ara ja darrerament es parla així de la política, si sume, si no sume,
sí,
i tots els pactes, i tot plegat.
Bé, hem tingut escenaris tan diversificats que sí. En el cas de Lleida, la veritat és que el procés jo crec que va ser molt tranquil, hi va haver un decantament molt clar, perquè segurament pel fet que les eleccions municipals a Lleida anaven bàsicament de canvi o continuïtat. Eren 40 anys de governs socialistes i, per tant, aquella mateixa nit jo ja vaig dir, bé, això va de canvi. Jo crec que Junts per Lleida i el Comú han de decidir si volen sumar-se o no a aquest canvi, i jo crec que fins ara doncs, les dues forces van actuar amb molta responsabilitat. Això va fer la investidura relativament senzilla, però el repte no és només la investidura, és la construcció d'un govern que sigui estable, que sigui eficaç i que doni resposta a aquesta il·lusió. I ara suposo que em preguntaràs com està, no, aquest procés.
Bueno, encara no t'ho preguntaré, encara no t'ho preguntaré, perquè volia anar aquest dissabte, dia 15 de juny, era la data en la que es constituïa, almenys es nomenaven els alcaldes als ajuntaments de Lleida. És una cosa que més o menys teníeu... Bueno, la setmana passada ja estava clara, perquè hi ha les reunions a tres bandes que havíeu tingut amb els dos partits que finalment van votar a favor de la investidura, ja ho teníeu clar des de dijous. Però clar, jo suposo que el dissabte, quan ja ho diuen, és Miquel Puig és el nou alcalde de Lleida i us pengen la... Bueno, donen la barra i tot plegat, és quan dius, val, sí, ja, ara sí, ara sí. Ja és això. No sé si llavors hi ha com un canvi al cap, i dius, eps, ja està, això ja és de veritat, ja hem començat.
És un moment molt emocionant, jo crec que ho va ser per a tots els regidors i regidores. Pensa que hi ha un percentatge alt de regidors i regidores que accedeixen a la paeria per primera vegada. Per tant, jo crec que hi havia un nivell d'emoció compartida elevat. En el meu cas, és evident, en el moment que l'Helena, la regidora més jove, em dona la vara i m'imposa la venera, doncs, esclar, tinc una sensació de dir, sí, ara això ja és aquí, va de veres, tens aquella sensació de dir, sobretot, estàs fet de la mateixa pasta que els altres regidors i regidores, estàs fet de la mateixa pasta que tots els ciutadans i ciutadanes, però és evident que tinc el privilegi relatiu de veure acomplert un somni que per algú, com jo vaig dir, que ha estat un nen nascut a Lleida, un nen que ha trepitjat dels carrers de Lleida, que ha tingut una infantesa en què la vida dels nens i les nenes era molt més simple, és a dir, vivíem al carrer, anàvem amunt i avall, doncs tens com una mica de flash i veus d'una manera accelerada moments molt puntuals de la teva vida. En el meu cas és evident que hi ha un record del meu pare i de la meva mare, tots dos lleidatans, tots dos desapareguts, i que hi ha un record dels meus padrins, dels iaios, és a dir, d'aquest arc vital que ve de darrere, i perquè en definitiva cadascú de nosaltres som una etapa, i la dimensió personal i familiar d'aquesta etapa és molt important. Sobretot el que sento és emoció i una profunda responsabilitat.
Alcalde, has dit una cosa, la il·lusió de ser alcalde. Jo durant la campanya vaig sentir alguna vegada amb alguna persona que deia, aviam, si és que el Miquel realment no vol ser d'alcalde. Es vol presentar i tal, però que quedin els segons i tenir un càrrec de responsabilitat, però no vol ser alcalde. I jo sempre vaig dir el mateix, aviam, si et presentes com a cap de llista, és que vol ser alcalde, si no...
Sí, la veritat és que jo des del moment que vaig acceptar d'encapçar la llista d'Esquerra, i ho vaig dir, com et deia abans, ho vaig fer sabent que podíem, si fèiem bé les coses, que podíem arribar a ser la llista més votada i que, per tant, hi havia possibilitats d'assumir l'alcaldia des del primer moment, si acceptes aquesta responsabilitat, acceptes també la possibilitat de trobar-te en primera línia convertit en alcalde. No, jo el que passa que jo considero l'oportunitat de ser alcalde, com he considerat l'oportunitat en altres moments de ser diputat o d'assumir un altre càrrec, ho considero un acte de servei, una responsabilitat que s'exerceix durant un període de temps, i per tant aquesta il·lusió no ha de ser només la il·lusió individual de qui rep una sorpresa. Final, ser alcalde de Lleida no és un regal, és una obligació, i per tant també una mica el que intentava era interpretar i llegir una il·lusió que no només era la meva, sinó que jo crec que és una il·lusió àmpliament compartida en la ciutat, la il·lusió d'un canvi i de veure què és el que podrem fer i què haurem de fer amb aquest canvi.
I com t'esperes trobar a l'Ajuntament de Lleida?
Doncs, en alguns sentits, m'ho imagino. En d'altres sentits, ja hem dit que volem analitzar en profunditat, amb recursos interns i externs, quin és exactament el grau d'endeutament, quines són les possibilitats d'inversió que tenim, però també he de dir que el que m'he trobat i el que m'esperava trobar és, doncs, uns professionals, uns tècnics, uns treballadors que, diguem-ne, de forma majoritària, saben fer la seva feina, alguns dels quals probablement, doncs, l'oportunitat de participar en una nova etapa, no ho dic per raons polítiques o partidistes, sinó senzillament quan t'agrada la feina que fas, l'oportunitat de participar en una nova etapa pot ser il·lusionadora, i jo confio molt en l'estructura personal de l'Ajuntament, però és evident que, posaré un exemple, l'Ajuntament de Lleida encara no té una relació de llocs de treball, una RLT, per a qualsevol que treballi en l'administració. Això resulta molt sorprenent, perquè vol dir que el mapa del personal de la institució no el tens davant dels ulls, l'has de reconstruir. Però, bueno, jo crec que totes les administracions tenen els seus ritmes, les seues singularitats, i la impressió que he tingut en aquests... He pensat que han estat dos matins, estat dos dies.
Sí,
a dir,
sí, no.
Jo ahir deia, en broma, al personal d'alcaldia, dic, escolteu, haureu de tenir molta paciència amb mi, és el meu primer dia d'escola, o el meu segon dia, i per tant, d'alguna manera, m'estic situant,
bueno,
fins i tot
símil,
geogràficament. Efectivament, ara que s'estan acabant les classes, el divendres s'acaben les classes a les escoles, per a mi comença el curs.
Un ciutadà, un lleidatà, tant si és votant d'Esquerra com si no, què és el primer que notarà que ha canviat? O sigui, què t'agradaria que fos el primer que el nou Ajuntament transmetés i que un ciutadà noti? Aquí hi ha hagut un canvi.
Bueno, jo crec que el primer que hem de ser capaços és de transmetre sensibilitat i proximitat. Mira, ahir, perdó, els regidors i regidores encara no tenen una àrea adscrita, però ahir havia anunciat un desnonament a Lleida a primera hora del matí d'una persona amb un 50% de discapacitat. Hi va haver diversos regidors de l'Ajuntament que hi van anar i que van contribuir a trobar, primer, una parada del procés i, segon, a buscar un habitatge lloguer social per a aquesta persona. I aquí jo diria que ahir els regidors i les regidores que van participar conjuntament amb la plataforma antidesnonaments de Lleida en la gestió d'aquesta petita però gran per a la persona afectada tragèdia, van demostrar la capacitat de sumar, el que és una capacitat de mobilització que té una societat saludable, amb la capacitat de reacció d'una administració que també és responsable. Jo crec que va ser fruit d'una certa improvisació, però precisament demostra que davant d'una crisi, d'una situació de sofriment, d'una situació de risc personal, les administracions, més enllà dels seus protocols i dels seus ritmes, també han de tenir la sensibilitat i la capacitat de reaccionar.
Molt bé. Ja sé que esperaves que tu preguntes i tu preguntaré al final, però ja sé que no em podeu dir res.
M'agrada que em facis
aquesta... No, correcte. Sí. Però ja sé que no podeu dir res perquè no hi ha res fet encara, no. Perquè clar, és molt d'hora, però sí que s'està buscant que el govern de l'Ajuntament estigui composat per tres partits. Esquerra Republicana, evidentment, Junts per Catalunya, Lleida, que ja ha dit obertament que sí, que hi vol participar, i després, per tenir un ajuntament estable, com deies abans, doncs fa falta, com a mínim, un regidor més, en aquest cas dos, del Comú de Lleida. Suposo que s'està intentant lligar, com deies abans, també totes les sensibilitats. També.
Sí, i a més, s'està intentant, i jo intentaré d'una manera molt directa, que se m'entengui, és a dir, a vegades hi ha una tradició política que consisteix a explicar les coses de tal manera que només les entenem els que estem, els periodistes i els polítics que estem, que utilitzem un determinat argot. Jo crec que la política s'ha de poder explicar, s'ha de poder entendre, s'ha de poder explicar d'una manera senzilla i s'han d'esquivar les trampes retòriques. I per a mi hi ha tres elements positius en aquest procés. Primer, no s'està parlant de cadires o de dedicacions o d'àrees, s'està parlant sobre la base dels programes electorals de les tres formacions que participen en les converses. S'està, per dir-ho d'alguna manera, marcant amb el rotulador de colors, punts en comú. Segon, jo no estic participant directament en aquestes converses, les estan portant companys i companyes de les tres formacions que són regidors o regidores electes o són persones que participen en la gestió dels grups. I tercer, jo crec que s'estan afrontant amb un alt grau de responsabilitat i de generositat. Cada formació política, Esquerra, Junts, el Comú, té els seus ritmes, els seus models de funcionament i crec que s'està parlant amb molt de respecte. A vegades es bromeja, i a mi, en fi, no m'agrada, sobre, per exemple, procediments assemblearis del Comú o cada organització política té la seva manera de funcionar, és extremadament respectable. Jo crec que, a més, en el cas del Comú, doncs els regidors que ha tingut en la legislatura anterior han estat gent molt treballadora, molt constant, que ha fet molta feina. També vull destacar el fet que el cap de llista del Comú i de Junts per Lleida han coincidit físicament en aquesta legislatura anterior i, d'alguna manera, un govern estable s'ha de basar sobre un programa, però també és evident que les relacions personals i la confiança personal hi fan molt. I jo crec que per una vegada pot passar molt bé en aquest panorama tan divers i confús que tu deies dels municipis catalans i espanyols on s'han produït combinacions d'allò més exòtiques i diverses. Jo crec que per una vegada a Lleida podem arribar a patentar un model d'entesa que, en fi, pugui ser vista amb una certa enveja, fins i tot des de la resta de Catalunya. No vull precipitar els esdeveniments. Un dels elements bàsics perquè això funcioni és el respecte als tempos, però també t'he de dir que estem treballant amb l'escenari que a finals de mes, com a molt primers de juliol, tinguem fet aquesta estructura.
Quan abans millor, i tant que sí. Doncs hem fet aquesta primera entrevista amb el nou alcalde de Lleida, el Miquel Pueyo, d'Esquerra Republicana. No sé si a casa ha canviat una mica les coses aquests tres darrers dies.
Clar, a casa meua?
Sí, clar. Ara home, ja vol té l'alcalde per casa.
A casa meua hi ha un cert caos perquè les meues filles, que tenen 8 i 9 anys, estan acabant l'escola i tothom que tingui fills i filles sabrà que en aquests moments la llum, la calor, fa que els nens i les nenes
estiguin més revolucionats.
Evidentment, doncs, les meves filles em fan preguntes. A veure, aquesta, la dimensió personal i familiar, jo he dit des del principi, i ho comparteixo amb els regidors i regidores de la meva llista, és molt important. Crec que hem de fer un esforç per la conciliació entre la vida, no només la vida i la política, la vida i la feina, la vida i moltes altres coses, perquè si guanyem el govern, en el nostre cas, però perdem la vida, seria un molt mal resultat.
Ho comparteixo totalment. Miquel Pueyo, escolta, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui aquí als estudis de la cadena COPE, que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i El Periòdico et convidem a celebrar el Dia de la Música amb un gran concert a la platja. El divendres 21 de juny, a les 9 del vespre, gaudeix dels millors clàssics a la sorra de la Barceloneta. El Periòdico, compromesos amb la música.
I ara sí, que ja tenim aquí el Cosme García, ja sabeu que ens toca escoltar la... Ens toca, aviam, que toca els dimecres, l'entrevista a Cosme Polita. Cosme, què tal, bon dia?
Ni que fos un martiri, no, escolta, no, que fos un martiri.
És que no sonava malament, però la gent sempre pensem malament, i ja al dir-ho dic, ja veuràs que m'ho interpretarà malament.
Te faré
no.
Una moció de censura en qualsevol moment.
Bueno, sí, no desviem cap a l'altre tema, no?
Que és preocupant.
Déu-n'hi-do. Això serà l'acord a 15 bandes, al final. En fi. Cosme, entrevista a Cosme Polita, va. Que aquí el convidat...
Ja, va, ho coneixes, eh?
Sí que el conec, sí.
Bueno, és una persona que coneixes per una vessant, però avui ho descobrirem amb altres
altres vessants. Sí, és veritat, només el conec per una vessant, jo.
Quin és?
Bueno, jo el conec pel tema dels pessebristes.
Sí, pues, jo ho conec també pues, per el club ciclista l'Ardense, la penya ciclista Colomines, els artillers veteranos...
Escolta, aquests que seguíeu la volta a Lleida sou com un clan, eh?
No, perdona, han guanyat. Perquè els que vam organitzar la volta ciclista a Lleida, la penya Colomina, ens van dir que no havia pressupost i que no es podia fer. Després se va donar al Sergi Escobar... i han tingut de plegar, no l'han pogut continuar.
Sí, sí, sí.
Per tant, nosaltres ho seguim reunint de tant en tant, sí, sí, i saps sí. Que allí hi ha el David Velasco, estem nosaltres,
sí, 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 sí.
El José Antonio, està molta gent, i, bueno, no seguim mantenint. Qui te diu que qualsevol dia parlo amb l'Eugeni Bersini i companyia i torno a muntar l'altre?
Bueno, no sé. Vinga, Cosme, entrevista, va.
Àngel León, benvingut i bona tarda.
Ben trobat, bona tarda.
Bueno, estàs a casa teva, i avui podem dir que serà la darrera entrevista el que has estat ara president de l'Agrupació Ardenca de Pessebristes. Quant temps has estat?
Bueno, pues 15 anys pràcticament justos.
I on vas néixer tu?
Pues vaig néixer aquí a Lleida, soc lleidatà de soc arrel, jo, a pesar de que els pares, el meu pare és de León, portem el cognom León, a més, som oriundos de León, tota la família de mon pare, i la meva mare era del Campell, precisament, de la franja, d'Osca.
I a més me consta que eres mig parent del Duran Lleida, no?
Pues sí, sí, som, com me va dir una vegada, som contraparents.
Què vol dir això?
Bueno, pues que tenim un parentiu comú, que no som directes, però som...
Sí, aquello de primos segundos o primos terceros, no?
Exacte.
No? Parlem una mica de tu. Vas de maristes, tu?
Pues no.
Ta germà, no. Sí.
Ma germà, tampoc. Estàvem molt vinculat fins a cert punt als maristes. Els maristes del carrer Clavé. Jo, precisament, la meva inici estudiants... va ser als 5 anys al Col·legi de Ferroviaris, com a fill de ferroviari, pues, en principi inclús teníem la gratuïtat de l'escola, inicialment. Després va passar a Escola Nacional... I,
això devia ser una mica com aquells que anaven al seminari per tampoc no pagar, no?
O sigui, sí, era, bueno, era, jo és que...
Si anaves per cap allà, no vol dir que després continués, no?
Jo, a més, per més abundament, resulta que tenia el col·legi a 50 metres
de
precisament de casa.
És a dir,
d'Urgell. Que amb 5 anys jo sortia de casa sense... El març del 64 jo vaig fer els estatuts de la penya ciclista Colomina. O sigui, vaig ser el primer secretari i allí vaig estar 8 anys. Me vaig prendre un any sabàtic l'any que em vaig casar i a continuació vaig fundar, juntament amb altres companys, lògicament, la Societat Ciclista Ilerdense, de la que actualment, encara que no actuo massa, però sóc vicepresident.
De tota manera, ja que parlem de ciclisme i saps que a mi m'apassiona i que durant molts anys vaig estar seguint la Volta Ciclista a Lleida, sempre s'han quedat aquell record de dir per què no podien continuar allò endavant, no? Que es va tindre que aturar, va ser una pena, no? La va intentar el Sergi Escobar ara i això sí que han tingut de plegar directament perquè avui costa molt de muntar una prova d'aquest tipus.
La veritat és de que és molt difícil. Jo surto habitualment per carretera per fer alguns quilometrets, anar mantenint una miqueteta el cos en forma i veig que hi ha pelotons de ciclistes Però de curses no se'n fan. No se'n fan perquè hi ha dos coses molt importants. I penso, una és l'economia. Abans anaves a 4 o 5 cases comercials i donaven per pagar els prèmits, los reglaments, les ambulàncies...
I l'hospedatge, que era molt car.
I una altra és les traves burocràtiques que existeixen. Els reglaments, en principi, pues, no tenen massa problema, la federació te'ls aprova, però després trànsit moltes vegades te posen pegues, perquè segons quin tipus de carreteres o quins dies o quines hores, pues, lògicament el trànsit no és igual ara que fa 40 anys i hi ha moltes pegues. I per això les entitats, pues, la veritat és que mos arruguem i ho deixem estar. O sigui, hi ha més moviment de cicloturista i mountain bike, per exemple, sense ànim de competició, que la competició pura i dura.
Des d'aquí el meu homenatge a persones com en Joan Roca, com en Miquel Esteve, la gent que organitzava la penya ciclista Colomina, del senyor Colomina, d'en Jaume Calucho, d'en Simó, i sobretot d'un corredor que era el meu veritable amic, que era en Jaume Vilamaixó, un home molt, molt callat, molt assenyat, i que va saber guanyar, i que va passar fins i tot amb una volta ciclista als propis guàrdies civils i va arribar sol a la meta de Lleida, no? Això s'ha de recordar sempre.
Jaume Vilamaixó, lo recordo...
El Targarí.
Lo recordo quan va començar com a cadet amb 14 anys, que es va organitzar la Volta a la Segarra i la vam guanyar com a equip los ilerdenses i individualment, però ja ell contra un bloc enorme i potent, la veritat és de que mos portava de cap. O sigui, ja apuntava bones formes de criatura.
Tu que ets un home ben posat, devies de ser llauets, ets un home molt guapo de jove, ets bon ballador?
Pues no, la veritat és de que, mira, que tinc una dona que és molt balladora i moltes vegades, bueno, la veritat és de que quan ens vam conèixer i quan festejàvem, procuraves ballar perquè per lo que t'interessava, no? Però amb el temps, la veritat és de que no he set ballador.
I tu n'has fet mai pastorets?
Pues no. No, vaig anar a veure'ls i m'agradava moltíssim, però...
Has de ficar-me un compromís, fer millor la parella còmica el teu germà o feu jo? Mira, que et fico en un compromís ara, eh?
Bueno,
tens un amic i un germà, qui ho
home,
fa millor? Sí, tenen versions diferents,
sincerament, ma germà amb la seva parella, el Sabater...
Miquel Lluís Sabater.
La veritat és que ho rodaven i vamos, sempre... Ha set per mi, en fi, un referent dintre del teatre de Lleida.
Per cert, vas estar a l'agrupació ilerdenca de pessebristes, has estat fins ara, has aconseguit moltes coses, es va demanar festa d'interès tradicional i nacional de Catalunya, has aconseguit portar pregoners de gran altura, has aconseguit dinamitzar molt, sempre seguint la petjada d'en Jonas Domingo Ferrer, no? Tu sempre has sigut molt respectuós amb la que ell més o més te va ensenyar, no?
Pues sí, efectivament. Jo diem que vaig ser durant uns anys l'escolanet del Llorenç Domingo i vaig continuar. Jo penso que la tradició dels fanalets, com los concursos i los recitals de Nadal, tal com a les corals i els concursos de pessebres, tot això té una tradició. Se poden canviar una mica les formes, però al fons tot parteix d'una base que jo penso que és convé mantenir-ho. És com per molt que canvien les directrius de Lleida ciutat, per exemple, la festa dels fanalets de Sant Jaume, jo penso que és una cosa que hi ha constància escrita des de l'any 1609, amb la que Jerònim Pujades ja va comentar de que era tradició de pares a fills de que els nens de Lleida sortien amb fanalets la víspera de Sant Jaume, i penso que a través dels anys i a pesar de totes les vicissituds continua continuen, i jo penso que s'haurà de continuar aquestes tradicions.
Per cert, tu ets els artilleros veterans, l'altre dia et veia vestit així de militar, i déu-n'hi-do que quedaves maco, déu-n'hi-do, eh?
Bueno,
no eres patxó, que comets
a dalt. Som un grup de... La majoria no som militars professionals, però són els que van fer la mili al seu dia i guardem un bon record. D'aquests companys va sortir una associació, que estem legalitzats i actuem, en fi, amb alguns actes militars que mos conviden, sigui a l'Acadèmia General Bàsica de Suboficials, que ara quan s'entreguen els despatxos de suboficials mos conviden com a entitat.
Quan tiren les gorres a dalt.
Exacte.
Quan tiren les gorres cap dalt, no?
Exacte. I, bueno, no fa pas massa, vam estar a la Capitania General de Barcelona celebrant el Dia de les Forces Armades i tal. O sigui que tenim, no som militaristes, però sí que estem afectes una miqueteta a lo militar.
Per acabar, què és el que no has pogut arribar a fer quan has estat a l'agrupació de pessebristes, i quina és aquella persona que t'ha deixat més gran petjada a la teva vida, del teu pas per l'agrupació?
Pues mira, una cosa que és com me vaig introduir precisament i encara continuem tenint pendent, una assignatura pendent, que és tindre una escola, un taller per aprendre a fer diorames. O sigui, aquesta és la mancança que sempre he tingut, i potser per falta de local. Jo penso que si haguéssim tingut prou interès, haguéssim pogut trobar.
I la persona que més petjada t'ha deixat, sigui polític, sigui pregoner, quina? Ràpid, que me queden 15
anys. Pues, mira, durant aquests 15 anys, tenia 15 anys que va ser alcalde, Àngel Ros.
Àngel Ros, molt bé, que sempre va col·laborar, no?
Sempre, sempre. I vam tindre molt bon feeling amb ells.
Acabo. Ja, fes-me una pregunta més ràpida. Què em vols preguntar i que em puguis comprometre? Corre. Fes-me una pregunta.
Això,
ja t'he pillat, eh?
M'hi has pillat.
Vinga, una pregunta. Perquè, una pregunta,
perquè
va.
És impossible. Bueno, és algo molt manit. Quan te casaràs?
Ah, jo estic casat. La meva dona es diu Lleida i els meus pares no li va donar nets. Claríssima la resposta, no? No te l'esperaves, aquesta, eh? Ricard, tu te l'esperaves, aquesta resposta, o no?
No, home, jo perquè ja sé que l'has contestat més d'una vegada, però veus que et volen casar, no?
Ah, sí, jo estic casat.
Bueno, estic casat, escolta.
N'hi ha que es casen a...
Casa't de veritat i veuràs...
I veuràs el que hi ha.
Són uns mals de caps diferents, eh?
No, ja ho veig. Si bueno. Me caso i me passarà com el Ricard, que ho trobo amb el carrito i amb els nens. No, que vull això, que vull l'altre.
Clar que sí.
Ricard, fins aquí l'entrevista cosmopolita amb una persona que has tingut durant moltes vegades,
sí,
i que avui l'hem volgut fer també aquest reconeixement.
Molt bé. Gràcies, Cosme.
Fins la... Quan torno jo? La setmana que ve. La setmana que ve. No tinc barris, eh?
No.
Però tinc cosmopolita.
Vinga.
Que vagi bé. Ciao.
Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Doncs apa, anem a obrir aquesta finestra dels records.
Els nostres oïdors que tenen ja algun pal blanc recordaran que era fer llunes. En canvi, la gent jove d'avui no sap què és fer llunes.
I què és fer llunes? Algo de nit, suposo.
Sí, mira, la gent jove no sap què és fer llunes. Però abans se'n feia moltes. En aquell temps que hi havia misèria, que parlem aquests dies de misèries, com no hi havia diners a les cases, era típic entre els joves de fer llunes. I què és això? Pues això és agafar gènere de casa seva, blat, ordi, ametlles o d'altres productes, i vendre-ho pel seu compte sense que els pares en sabessin res.
Ah.
I així es quedaven els diners. Ens va contar un vell de Sunyer que ell prengué un sac de blat de casa, que llavors valia unes 30 pessetes, i el va amagar entre la bova que tenien a l'era. Més l'endemà, el seu pare li va dir: "Ves a carregar la bova de l'era i porta-la a la bordeta." Veient-se descobert si carregava la bova, va sortir disparat com un llampec mentre el pare es vestia. Va arribar a l'era, canviar el sac de lloc, el posar entre el pallot i tornar a casa. El pare no va descobrir res i ell es pogué vendre el sac de blat. I també la picaresca jugava amb les llunes i se les enginyaven per treure diners, a vegades sense res, com el cas que ara contarem. N'hi havia un que no tenia res i necessitava diners. Va agafar una garrafa de 16 litres plena d'aigua i tirar un litre d'oli al damunt, i quan era fosc anar a vendre'l. Com que l'oli surava damunt de l'aigua, quan va arribar a casa del comprador, aquest va fer el tastet, és a dir, tocar amb el dit el passava per la llengua i va dir pues, que sí, que era bo l'oli. I veien que era bo, pues, el comprar. En va pagar 25 pessetes. L'altre agafar i marxar content com unes pasques. I quan el comprador, que era un especulador, va descobrir l'engany, s'enfadà, però els diners ja no els va recuperar. I és que se les inventaven totes. I la dieta d'avui, Ricard, continua amb els àpers. Diu, tot bon català, mongetes ha de menjar.
Bueno, això també és ben sa, eh? Gràcies, Joan.
Adéu.
Buscarem les senyals horàries que ens indicaran que arribem a la una, ens informem des dels serveis informatius de la cadena COPE i després tenim la Nacional 240 parlant de propostes d'oci tant de Tarragona com de Lleida amb la Mònica Carrasco i després Jaume Sitjà i David Casero ens parlen de noves tecnologies a l'Info COPE Lleida tot just a dos quarts de dues.
És a una mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Acabamos de conocer que el etarra Josu Ternera queda en libertad bajo control judicial. Conocemos más detalles de esta última hora. En París está nuestra corresponsal, Asunción Serena.
Tras ser detenido el pasado 16 de mayo, José Antonio Urriticoetxe, alias Josu Ternera, decidió recurrir las dos condenas que la justicia francesa había dictado contra él en rebeldía por asociación de malhechores terroristas y también recurrió la decisión del juez de libertades de encarcelarle. Hoy, el Tribunal de Apelación de París le ha dado razón. Josu Ternera ha quedado en libertad bajo control judicial. Tiene que entregar su pasaporte, no podrá salir de Francia y tendrá que fichar una vez por semana en una comisaría del centro de París.
De vuelta a España, acuerdo in extremis en el Parlamento Navarro. Los socialistas dan la presidencia de la Cámara, Geroa Bai, a los nacionalistas tras un acuerdo de última hora. Una sesión que arrancaba sin esa puesta en común y con numerosos recesos. Volvemos al Parlamento. Esther García.
El PSN ha cedido sus votos a Geroa Bai y por eso su candidato, Unai Ualde, ya es el nuevo presidente de la Cámara Navarra. A primera hora de la mañana rompían negociaciones, socialistas y nacionalistas, pero tras la primera votación en la que ningún candidato a la presidencia obtenía mayoría absoluta, han retomado esas negociaciones para que así el PSN le dé la presidencia de la segunda institución de Navarra a los nacionalistas en vez de a Navarra Suma. Ahora se están votando el resto de miembros de la mesa y veremos si cede una vez más el PSN y permite que EH Bildu tenga representación en la mesa o no.
Las becas universitarias cumplen su función y fomentan la igualdad de oportunidades, pero se debe seguir mejorando. Lo dice la AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente, que advierte además que hay que revisar los criterios económicos de concesión y propone elevar la cuantía. Joaquín Mizbanos.
Las becas universitarias son un elemento clave para poder estudiar en las familias más vulnerables. Unos 300.000 jóvenes, el 22% del total, disfruta de una ayuda económica del Ministerio. Sin embargo, hay elementos de mejora según la AIREF, el organismo que se encarga de velar por la buena marcha de las cuentas públicas. Pide aumentar su dotación para los que residan fuera del hogar familiar de 1.500 a 2.700 euros, que se actualicen los criterios económicos para recibirla y que se resuelvan antes del inicio del curso para asegurar la igualdad de oportunidades. En otro informe, el organismo también reclama que sean más generosas las ayudas públicas a los investigadores, que se incremente la colaboración con el sector privado en I+D+I, porque el gasto en talento no se traduce en patentes.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Herraiz?
Se cumplen 5 años de la proclamación de Felipe VI como rey de España y lo celebran estos momentos en el Palacio Real de Madrid, en el Salón de Columnas, entregando las medallas de reconocimiento a 41 personas por su trayectoria ejemplar. Hombres y mujeres anónimas que han destacado en el último año. Entre ellas está Clotilde, esa mujer valenciana de 107 años que sigue colaborando con Cáritas, cuida enfermos y recoge ropa para los más necesitados. Don Felipe ha destacado el compromiso de estas personas.
Quiero reafirmar el compromiso de servicio al conjunto de los españoles que desde el primer momento ha guiado mis actuaciones como jefe de Estado. Una responsabilidad que va unida a una confianza plena en nuestro destino colectivo, en democracia y libertad.
Y cada vez somos menos en España. Nuestro país sigue perdiendo población. En los últimos años los nacimientos han bajado más del 40%. Un año más vuelve a haber más defunciones que nacimientos. La esperanza de vida media se sitúa en los 83 años y la edad media de maternidad en los 32 años.
En los deportes, lo del Barça y Neymar empieza ya a ser algo más que un rumor, Bonilla.
Ayer contó Manolo Oliveros en COPE, Marta, que el Barcelona admite el interés en Neymar y reconoce que la operación está en fase embrionaria. El diario El Mundo además publica hoy que Messi ha pedido al club el fichaje de Neymar y que el Barça estudia incluir a Griezmann en la operación camino al Paris Saint-Germain. Y desde el Real Madrid, Casemiro opina que sería una mala noticia para el Madrid que Neymar volviera a Barcelona. Hablando del club blanco, a esta hora presenta al francés Mendy en el Bernabéu. Miguel Ángel Díaz.
Nueva presentación que está a punto de empezar en el antepalco del estadio Santiago Bernabéu. Ferland Mendy, lateral izquierdo del Olympique de Lyon de 24 años, ha firmado ya su contrato para las próximas 6 temporadas. Le va a costar al conjunto madridista 38 millones de euros más otros 5 en concepto de variables.
Hoy juega la Sub-21 en el Europeo. Es España-Bélgica a las 6:30. Hay que ganar para no complicarnos la vida. Y a las 9, en tiempo de juego, tercer partido de la final ACB entre Barcelona y Real Madrid. Si gana el Madrid, campeón de Liga.
Gracias, Monilla. José Luis, ¿están? Buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
Bueno, en El Espejo hoy vamos a hablar de Nigeria. Es uno de los países más importantes de África y no termina de conseguir la estabilidad, ni siquiera tras la supuesta derrota del grupo terrorista Boko Haram, anunciada por el gobierno.
Pues es una derrota que pone muy en duda el sacerdote John Bakeni, que es el responsable de coordinar la ayuda a las personas desplazadas por esos ataques en la diócesis de Maiduguri, en el norte de Nigeria, donde la violencia yihadista sigue omnipresente. Además, en el centro del país están aumentando los ataques contra agricultores cristianos por parte de nómadas predominantemente musulmanes de la tribu de los Fulani. Como han denunciado los obispos de Nigeria, el problema es que el Estado se encuentra ausente cuando se trata de la protección y seguridad de la vida y las propiedades de la población, y muy especialmente de los cristianos. Lo que pasa en Nigeria, pues lo ampliamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Pràcticament 6 minuts per sobre de la una, tenim ja l'informatiu al sac. Per tant, comença el migdia a COPE, arrenca la Nacional 240. Ricard Álvarez, bon dia.
Mònica Carrasco, bon dia. Estic molt content avui.
Com és això? Què ha passat?
Et porto una proposta trencadora.
Ah, sí?
Bueno, trencadora, passa un cop a l'any, eh? Realment. És cíclic, cada any la farem. Però jo és que quan arribi aquestes dates m'encanta parlar del que t'explicaré avui. Mira, només et dic una cosa.
A veure.
Primer anem amb la teva, però després viatjarem cap a la Vall de Boí.
Només ja sé per on això. Vas. Em sembla que ja sé per on vas.
Nit de Sant Joan, Vall de Boí... Aquí us ho deixo.
Ah, doncs mira, no s'ho perdin, que si és el que penso, és molt, molt interessant. Uh-huh. Jo us en faig una que us val per aquest cap de setmana o per qualsevol altre o per entre setmana.
Perfecte.
Ara esteu atents, perquè requereix una mica de feina.
Vinga, va.
Però et llenço una pregunta, primer. Tu sabies, Ricard, per exemple, de qui és, de quines mans o de quin cap va sortir els policromats de la façana de la Sagrada Família, de la Casa Batlló, els bancs del Parc Güell, per exemple?
Bona pregunta. Doncs ara mateix... No.
No? Doncs escolta. Aquest 2019 es commemora l'any Jujol. Es compleixen 140 anys del naixement d'aquest arquitecte, d'aquest artista tarragoní, i al llarg de tot l'any s'estan fent moltes activitats per donar a conèixer i reconèixer més la seva obra. El Camp de Tarragona és també territori Jujol i ara una nova ruta ens permetrà descobrir les seves obres aquí. Un dels seus impulsors és el Roger Miralles. Ell és professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Rovira i Virgili. Roger, molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Creus que Josep Maria Jujol és, a dia d'avui, encara un gran desconegut, i no només a Tarragona, eh?
Home, jo crec que el nom de Jujol comença a sonar amb la gent de cultura i tot pagat, però és veritat que l'obra de Jujol és molt poc coneguda. Es coneixen mitja dotzena d'obres de Jujol a molt estirar, i en canvi n'hi ha moltes més, i n'hi ha d'extraordinàries, com la de la ruta aquesta que nosaltres hem fet.
Uh-huh. És això el que us mou a crear aquesta ruta per les obres més singulars? És a dir, reconeguem aquesta feina, descobrim aquests llocs, perquè una de les particularitats d'aquesta ruta és que són moltes obres que a vegades queden tancades al públic, no? Moltes d'elles.
Sí, sí, sí. Mira, la veritat és que la primera de les motivacions és que nosaltres portem un temps llarg estudiant la figura de Jujol, i el que ens adonàvem és que la gent del poble més o menys cuidava les obres de Jujol, però que no es cuiden massa. Llavors, la manera que vam pensar que podíem donar impuls al fet de que es cuidessin, no tant normativament, sinó des d'un punt de vista més d'afecte i de proximitat, era posar-les en valor. De manera de posar-les en valor, que se'ns va acudir primer va ser la idea de fer aquesta ruta, que s'acompanya també amb una pàgina web que explica les obres una mica,
sí.
I després anirem fent més accions al voltant d'això en territori Jujol.
Mm-hmm. Exacte, teniu per cert www.territorijujol.com, allà podeu veure algunes d'aquestes parades. Evidentment són 16 edificis de moment, inclou el Teatre Metropol de Tarragona, que potser és molt més conegut, la Casa Bofarull dels Pallaresos, però moltes d'altres, l'Alt i el Baix Camp, també el Baix Penedès, esglésies petites. Una cosa que a mi m'agrada molt que explicaves el dia de la presentació, Roger, és el fet que moltes d'aquestes coses Jujol les feia per amistat, no? Li deien des del poble, escolti, ens podria ajudar, no?, a fer això per l'església, i ell ho feia, a més, moltes vegades amb materials que potser si no se n'haurien anat a la brossa.
Sí, sí, aquesta és una característica de Jujol que expliquem una mica al web i que també vam explicar l'altre dia, que moltes vegades l'encàrrec era tan vaga com, escolta, tenim l'església una mica lletja, que ens ajudes a gravar-la. I aleshores Jujol començava per on li demanaven, no? I aleshores ell anava, amb els anys, anava fent les petites intervencions que l'economia donava per comprar una mica de pintura,
sí.
O per comprar un sant de fàbrica, no? Decorar-lo perquè quedés una cosa extraordinària, o per agafar uns ferros i poder-lo retorçar. Vull dir, tots ells, coses que en materials són molt humils i que els feien pràcticament sense cost. Naturalment, ell considerava que la feina era... O sigui, que la recompensa era la feina, fer la feina i no pas cobrar-la. Per tant,
clar.
Moltes vegades tampoc hi havia el component econòmic per entremig.
És una ruta, com dèiem, de moment, són 16 les parades que vosaltres heu, no? Ens heu marcat al mapa, la podem fer en un parell de dies fàcilment, no? Allò anem per lliure, però, Roger, ens requereix certa implicació, si la volem fer, no?
Sí, aquesta idea de la implicació crec que és important, perquè al final, quan ens donen les coses massa mastegades, quan les coses són massa senzilles, no les sabem valorar tampoc, perquè senzillament ens ho donen, és un menjar ràpid, el dia següent ja no ens en recordem. Bé, per fer la ruta de Jujol, un s'ha de preparar, ha de trucar els telèfons que ja apareixen a la web, ha de concertar visita, reclama una mica, tampoc massa, d'esforç per part dels que faran. El que passa és que jo crec que això revertirà en el fet que els que la facin s'impliquin una mica.
Sí.
Jo crec que ràpidament, quan s'impliquin, començaran a entendre per què nosaltres, a part de personalitzar el fet de Jujol, no hem dit territori Jujol, d'això. Perquè la veritat és que nosaltres pensem que és un territori, que el Camp de Tarragona és el territori en el que Jujol es movia, que influeix moltíssim en la seva obra. Aleshores, quan nosaltres veiem la seva obra, ens n'adonarem de les coses que li interessen del Camp de Tarragona. Per exemple, sortint de Vistabella, veieu les pintures que hi ha a les parets, quan sortiu a fora al carrer, altra vegada, aneu cap a Renau o cap allà on vulgueu, caminant amb cotxe, amb bicicleta, no és igual, quan veieu les vinyes, les veureu de la manera que les dibuixava Jujol.
Mm-hmm.
Les acabeu de veure a Vistabella. I per tant, hi ha aquesta interacció entre el que és important del camp per Jujol i el que es pot veure encara avui en el Camp de Tarragona. Jo crec que una vegada feta la ruta de Jujol, ja no tornarem a veure mai més el camp de la mateixa manera. El veiem amb els ulls del Jujol.
Yeah.
I això crec que ens fa apreciar més el camp i més l'arquitectura.
Exacte.
És una mica la idea.
Exacte. Per tant, informació de servei, que sempre dic jo, Roger, si algú la vol fer, que entri, evidentment, d'entrada a www.territorijujol.com, allà les té totes, i ens recomanes començar per alguna en concret, o, escolta, anem fent una mica per lliure i fins i tot no cal fer-ho en un mateix dia, ho podem anar fent amb el temps, això.
Jo crec que per la gent que és de partir al camp, pot anar-ho fent per allà on li vingui de gust.
Sí.
La gent que vingui específicament per fer-ho, jo sempre recomano, perquè crec que és la manera més senzilla, començar per Tarragona. I aleshores, després anar voltant, tenim la ruta com dibuixada, des de Tarragona, anar voltant tot fins a acabar els Pallaresos, que torna a estar al cantó de Tarragona i, per tant, la gent ja pot tornar.
Clar, ja, molt bé.
Alguna cosa de Tarragona, no? És molt circular, però ja com... Si us hi fixeu a la pàgina web, bueno, al plano que hi ha, ja veureu com tres focus, molt clar, un que estaríem al voltant de Tarragona, l'altre que estaria més al voltant de Creixí, Roda de Barà, Vendrell, i l'altre que ja queda més amunt, a Montferri. El que passa és que si es fa tota la ruta, crec que si tinc de Tarragona fins al Vendrell és un dia, després per la costa tornes l'altre dia.
Un gran desconegut, com dèiem al principi, per molta gent, és una oportunitat per descobrir-la. Com ara d'entrada són 16 els espais, però, Roger, n'hi ha molts més, no?, al Camp de Tarragona, hi ha fins a una setantena d'obres seves.
Fa al voltant de 60 i escaig obres que sabem que va fer Jusol aquí al Camp de Tarragona. Algunes sabem que han desaparegut, altres no sabem quines s'ha de fer perquè són mancillades, però n'hi ha bastantes que encara les podríem afegir en a la ruta. De fet, tenim la possibilitat d'anar incorporant més i més obres. La catalogació de les obres l'ha feta el fill de Jusol, que és un gran expert, que té l'arxiu del seu pare a casa, que ell és el que ha catalogat les 60, si no m'equivoco, 64 obres que va fer el seu pare aquí al Camp de Tarragona.
Doncs jo crec que és una molt bona oportunitat, si no el coneixen, per descobrir-lo, si ja el coneixen, per saber-ne encara més, no?, i gaudir-ne. De, no sé si ens podries resumir, en poques paraules, Roger, si haguessis de dir així ràpid, en una frase, com definiries l'obra de Jusol? És possible en una frase? Ja sé que és difícil el que et demano, però...
No sóc bo amb aquest tipus de coses, però jo diria que els amants del futbol entendran clarament això de surt i disfruta, no? Doncs una mica, anar a veure l'obra de Jusol és gaudir de les possibilitats que té l'arquitectura. Quan tu veus una obra de Jusol, gaudeixes de totes les possibilitats, de l'estructura, de l'espai, de la pintura, de la figuració, de l'abstracció, de tot. Per tant, jo crec que val la pena sortir i disfrutar. Jusol és un arquitecte total, i això ho hem de tenir clar. Per tant, encasellar-lo, que és una cosa que normalment des de la disciplina se sol fer amb els arquitectes, agafen els arquitectes i es diu, aquest arquitecte és això. Bueno, doncs, d'acord, per exemple, Jusol és un arquitecte que decora, d'acord. Jusol és un arquitecte que crea noves estructures espaials, també. Jusol és un arquitecte que recicla, també. Etcètera, 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 etcètera. La cosa és entendre que Jusol és molt complexa perquè, encara que siguin obres molt petites, el fet de fer-les durant tants anys fa que adquireixin una capacitat de complexitat que la major part de les obres que veiem no tenen. Mm. I, a més, que l'entrada, i per això dic que disfruta, que d'entrada, quan les veus, et quedes meravellat. És un argument molt poc d'arquitecte, el que estic donant. És un argument molt més emocional que racional. Però és que jo crec que amb el cas de Jusol el que passa és això, eh?
Sí.
Que quan veus una obra de Jusol et quedes emocionat.
Sí, estic completament d'acord. Per tant, ja saben, territorijujol.com, allà tenen totes les dades, animen-se a fer aquesta ruta i a descobrir aquests nous edificis. Roger Miralles, professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Rovira i Virgili, moltíssimes gràcies, torna quan vulguis.
D'acord, gràcies a tu.
Hijos de rock and roll, jóvenes que no es que aparquen de oído, aparcan a golpe de batería. Por fin tienes el seguro de coche Mafre con muchas ventajas para tu familia. Y además te beneficias de la bonificación del seguro de tus padres y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
En el AMPA, yo la presidenta. Que hay que elegir alguna propuesta, ganan las mías. ¿Yo para qué me apunté en el AMPA? ¿Para qué? A mí este AMPA no me ha dado más que disgustos.
Madre mía, la que se va a liar.
Señoras del AMPA. Estreno esta noche en Telecinco.
Oye, Cris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
A que adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café.
¿Veo algo?
¿Una beca de FP?
¿En serio?
Bueno, en realidad he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesar.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol. Solicita la tuya antes del 16 de octubre en becasfp.fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Doncs apa, Mònica, busquem aquesta proposta que us fem avui des de Lleida. Aquesta és molt especial, eh? Aquesta, de veritat, que és una d'aquelles dates que un servidor, jo la tinc marcadíssima al calendari, la Vic des de fa molts anys, i segurament la Vic des d'abans del boom, des de que els mitjans de comunicació potser la van fer una mica més visible i s'hagi convertit ara en un epicentre, eh? Del tema de, bueno, de les tradicions. Avui et parlaré de la baixada de falles de Boí, que a més coincideix amb la festa major i que coincideix amb Sant Joan. És que, a més, jo crec que és la data clau. I per parlar de tot plegat, avui connectem amb la Vall de Boí i concretament amb el Lluc Turró, que és fallaire, i que també està, doncs, involucrat, com tots, dins de l'organització d'aquesta baixada de falles. Lluc, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, de baixada de falles, això no és una cosa que passi des de fa 4 dies, fa una pila d'anys, que es fa?
Això, pues, la veritat, no ho sabem ben bé, des de quan van començar.
Imagina't. Però vull dir que fa molts anys, d'això. Em refereixo a això, que és veritat que farà uns anys que es va popularitzar i que la gent ve en massa, però que no és un invent nou, que això ho feien els avantpassats i abans, i podem tirar cents d'anys enrere. Mils, em va dir una vegada el Joan Bellmunt, eh? O sigui que fixeu-vos que podem anar enrere. Escolta, la baixada de falles, què representa?
Bueno, és l'inici de l'estiu, el solstici de l'estiu, i es representa, pues, per tindre bones collites de cara a l'estiu, a la nova temporada, i per espantar els mals ancestres de... d'això. I llavors, pues, ara s'ha convertit, pues, en una festa pagada, i participativa per la gent del poble i participativa a la gent de fora per vindre-ho a compartir i a veure-ho.
Jo, de veritat, que, mira, potser a algú li semblarà una tonteria, jo sempre que puc hi estic i ho visito d'espectador, per entendre'ns, participar-hi ja seria la pera, però a mi se'm posa els pèls de punta sempre, Lluc. O sigui, és una cosa que, és, mira, si m'ho fas explicar, no t'ho sabria explicar el per què, però un cop a la Vall de Boí, que ja és un indret especial, reviure una tradició que és mil·lenària, a mi se'm posa els pèls de punta sempre. No sé si els que baixeu amb les falles sou conscients de que esteu perpetuant una tradició que és mil·lenària.
Doncs així és. Nosaltres és la nit més especial de l'any, és la més esperada. Tot el que són els nens i adults i això, pues ja porten dies sense dormir esperant aquesta nit, estan tots nerviosos, i nosaltres, com que ja ho portem encara més a dintre, pues és un moment molt especial i la nit més esperada de tot l'any.
Això serà la nit del 23 al 24, aquest any, la del diumenge a dilluns.
Així és.
Molt bé. Anem a parlar de la baixada de falles, perquè des de fa temps es va incorporar una baixada de falles pels més petits, perquè, clar, la baixada de falles dels adults, la de tota la vida, el trajecte, doncs, home, és més complicat, és més llarg i és més alt. Hi ha una baixada de falles pels més petits. De quines edats estem parlant?
Pues nosaltres aquí avui fem 3 faros, que llavors estem dividits en les etapes escolars, una mica... Uh-huh. I llavors comencem, pues, des de 0 als 5 anys, comencen el faro més petit, que està a tocar de la plaça. Llavors tenim els nens que ja fan primària, que fan de 5 a 11 anys, uh-huh, que ja van al Tossal del Sabater, que ja està una mica més lluny. I llavors ja està el faro dels grans, que és a dalt al Clot d'Escuder, i que és a partir dels 12 anys.
Hosti, de 0 a 5 anys ha de ser molt maco, eh?
Sí, és la canalleta. Bueno, molts van als braçals dels pares.
Sí, clar.
Però es comença a inculcar ja el que és ser fallaire.
Escolta, la falla, avui, 19 de juny, ja està feta?
N'hi ha algunes de fetes, però en queden bastantes per fer encara.
Ah, val. O sigui, això pensava... O sigui, això no és de... No, tampoc ens ho hem de deixar de darrera hora, no?
Bueno, pues sempre entre coses, una cosa a l'altra, pues sempre vas trobant el moment per anar-les fent i...
Lluc, com es fa una bona falla?
Una bona falla, pues, està composta d'un tos d'avellanera amb unes esternes de tea, de pi negre, que són pins morts que creen la teia, i estacades amb uns filferros i amb unes tatxes.
Jo la veritat és que les he vist... I duren, eh? Vull dir, teniu un art fent falles.
Sí, la veritat que hi ha... Bueno, la teia és és la clau principal. Sense la TEA no podríem tindre una falla. Uh-huh.
Escolta, el dia D, va, per entendre'ns, el dia 23 de juny, en quina hora pugeu cap al Faro?
Pues se sol pujar quan ja el sol està una mica més que cau ja una mica, pues entre les 7 i les 8 se puja cap a dalt al Faro, i llavors pues, tothom puja pues, el seu sopar i això, i es fa un sopar allí popular entre tots.
Clar, això és una cosa que no veiem els visitants, per entendre'ns, no? Aquesta germanor, aquestes hores prèvies, són, han de ser maco, no? També s'encén el Faro llavors, o quasi bé ja abans de baixar, però esteu compartint aquest sopar, suposo que, no sé si quasi bé us coneixeu tots.
Ens coneixem tots, perquè la baixada de Falles, pues, bueno, cada poble té les seves lleis enormes. Boí, exclusivament, només pot córrer gent del poble de Boí, uh-huh. perquè des que es va fer patrimoni l'any 2015, pues, ha hagut un gran volum de gent que vol vindre a participar, i ho hem hagut de retallar perquè no perdi aquesta lluentor que té. Uh-huh.
Sopeu, s'encén el Faro. En quina hora s'encén el Faro? Hi ha una hora concreta?
A les 11 en punt.
A les 11 en punt. Sí. I quan es comença a baixar?
Llavors, s'encén el Faro, primer s'encén la fareta, que és on s'encén les falles, i comencen a baixar. I el Faro més visible des del poble l'encenen els 7 o 8 últims.
Ah, o sigui, comenceu a baixar abans que estigui encès el Faro, per entendre'ns.
Sí, així és.
Molt bé. Quan dura, més o menys, la baixada?
La baixada dura aproximadament mitja hora.
Una mitja horeta, Es fa caminant,
sí,
la feu
hora,
corrent...
40 minuts.
Hi ha alguna indicació? Feu alguna cosa especial?
Bueno, és el canvi que tenim de falles de sempre. Mm-hmm.
Però vull dir, no feu alguna aturada entremig ni res, simplement s'encenen
no.
I es va baixant,
I es va baixant un rere l'altre, sí.
Molt bé. Escolta, quan arribeu al poble, teniu un trajecte establert que pràcticament dona la volta a tot el poble. El feu dos cops i després què es fa amb les falles?
Després les llancem a baix a la plaça del riu, que és la foguera de Sant Joan.
Molt bé. Clar, és que a més, jo, mira, ho sento, tinc debilitat per Boí, i la veritat és que està col·locada la data perfecta, a més, la de Boí. A més, sense desmereixer tota la resta de baixada de falles, Però la de Boí és clavada, no? La nit de Sant Joan és aquella nit màgica.
És la nit màgica i l'inici de l'estiu i comencem vacances i...
Sí.
I arriba la calor.
Escolta, Lluc, la gent que ens està escoltant, si ara diu, escolta, pues, hi vull anar, què els hi diries? És a dir, com s'ho han de prendre, venir a veure una baixada de falles? Què han de tenir en compte?
Pues bueno, lo primer de tot és tranquil·litat i paciència, perquè hi ha un gran volum de públic a veure-ho, i llavors, pues, a l'hora d'aparcar i tot això està molt ben organitzat, però sabem que quan hi ha tants volums en uns llocs que no estem acostumats, pues, sempre sobrepassa. I llavors, no sé, pues, vindre... preparat amb algo de menjar i beure, i després trobar una bona situació per veure la baixada de falles i veure'ls passar per dins el poble.
Mm-hmm. La gent, jo ho recordo, vull dir, això ho faig jo, cadascú és lliure, però recordeu, jo almenys quan els veieu baixar, que això és perpetuar una tradició mil·lenària, per tant, escolta, fa 1000 anys això també ho feien. Sembla estrany, oi? Clar, llavors, fa 1000 anys, per exemple, no hi havia corrent elèctrica, segurament il·luminació al poble, però els vostres avantpassats, per entendre'ns, doncs també ho feien, això. Sabeu si seguien el mateix trajecte que feu ara?
Jo tinc entès que hi ha algo s'ha variat, però és quasi bé el mateix.
Quasi bé el mateix, o sigui, imagineu-vos,
sí.
O sigui, any amunt, any avall, els darrers cents i cents d'anys s'ha estat fent la mateixa nit, la mateixa activitat i pel mateix lloc, Per tant, escolteu, el Lluc ho ha dit molt bé, paciència, que hi ha moltíssima gent. Al final tothom ho veu, però és veritat, el neguit deixem-lo fora. Ens hem de buscar un lloc, venim amb temps i posem-nos tranquils, que veure'ls els acabareu veient igual. I s'ha de tenir cura, que els fallaires baixen corrent, porten mitja hora baixant, per tant, vull dir, estan cansats, perquè al final la falla pesa, Lluc?
És el seu, sí, sobre uns 12-15 quilos.
Imagina't. Fa calor, perquè aviam, la falla està encesa i fa molta calor, i hem de deixar-los i els espais perquè puguin moure's, córrer, girar, sense que ningú prengui mal, que això normalment passa, però vull dir que ha de ser així. La gent, paciència, que després et pots acostar on hi ha la foguera sense cap problema, i després cap a la zona de la carpa i a la resta d'activitats de la festa major. Doncs això serà aquesta nit de Sant Joan a la Vall de Boí, concretament al poble de Boí. Avui que ens escolten la gent de Tarragona i de tota la província de Lleida, doncs, evidentment, tothom convidats, veniu amb temps, amb paciència, i un d'ells doncs serà el Lluc, que suposo que tothom estaràs baixant aquest any.
Així serà, com cada any.
Lluc Turró és fallaire. Escolta, quan vas començar, en quina edat tenies quan vas començar a baixar?
Bueno, jo no soc nascut aquí al poble de Boí, vaig vindre molt petit, llavors no vaig començar des dels meus inicis de vida, però vaig començar que tenia 9 anys.
Home, 9 o 10 anys és molt petit, eh? Jo és que els veig, i us veig molt petits amb 9 o 10 anys, eh? Vull dir que és una bona edat per començar. Lluc, escolta, que ens ha agradat moltíssim que ens hagis explicat aquesta tradició fallaire de la Vall de Boí. Ja sabeu que n'hi ha cada cap de setmana a molts llocs, però aquest cap de setmana toca a Boí. Que vagi tot molt bé. Gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies.
Doncs ja ho saps.
Sí,
ara 12-14 quilos la...
Déu-n'hi-do, eh?
La falla, sí. I encesa, i baixa per la muntanya.
Això mateix. Si no han gaudit mai, perquè la paraula és gaudir, que s'hi apropin, perquè és una meravella veure-ho.
Mònica, arribem a 2:15.
Sí, senyor, que ràpid han passat. Sí. Escolta, que acabi de passar un dimecres.
Adéu.
Adéu.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
El Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
A Pintura Slab Perat trobaràs tot tipus de pintures. Pintura a la tissa i la gamma més extensa en papers pintats. A més, t'ajudem a crear el teu ambient amb assessorament professional. Demana'ns pressupost de pintura i empaperat sense compromís.
Soy Charo Loriente y te propongo cambiar tu antiguo descalcificador por Olimpia Plus. ¿Por qué? Porque Olimpia Plus elimina la cal y el cloro que tanto daña la piel. Es pequeño y eficiente como los grandes y es el que menos sal y agua gasta para su regeneración. Te lo cambio y te doy 300 euros por tu antiguo descalcificador.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
I aquest mes de juny, aprofita't els descomptes dels nostres Move Days de Hyundai. Finançant amb Banco CTLMSU.
Migdia.
Copi Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ara sí, ja és el moment en el que parlem de noves tecnologies, com sempre ho fem a l'espai InfoCope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
David Casero, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos, què tal?
L'InfoCope, que ja saps que el pots escoltar els dimecres, ara, a 2:15 fins a les 2, a través d'internet. Després ens pots escoltar fora d'hora al podcast, quan a tu et vagi bé o quan puguis, i que estem sempre online a www.infocopelleida.com. Jaume, de què parlem avui?
Doncs avui parlarem d'un servei que fa molt que està funcionant, però sembla que encara té molt recorregut en la implantació en els nostres llocs de treball. Parlem de la videoconferència. Mm. Vosaltres utilitzeu habitualment, bueno, habitualment, doncs un cop o dos al mes, a vegades per fer aquestes
reunions?
Home, jo
habitualment no, però algun cop sí. Però molt menys del que creia que faríem anar fa uns anys.
Yo sí, pero al final acabo compartiendo pantallas. En vez de ver caretos veo pantallas. Pero sí, sí, oye, yo lo utilizo
bastante. No estem acostumats, pot ser, això de la videoconferència, de mirar-te sí. I veure-te...
Depèn de cada lloc de treball, no? Entenc jo?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Bueno, en parlarem tot plegat, doncs, a aquesta entrevista. Què podem fer avui en dia amb tota aquesta tecnologia que tenim? Després farem aquesta pausa pel concurs d'adivinar la cançó o l'any o aquesta sorpresa musical. La tens preparada ja, Ricardo?
Sí, sí, avui ja la tinc preparada.
Sí, avui vens amb els deures fets.
Sí, no et sabria dir exactament de quin any és, encara ho he de mirar, però jo crec que té...
Coincidirà con algo de...
Té so... Ah, sí, pues igual sí, ja seria el tercero, però té so a l'estiu, crec.
I el David em diu en quin any anem amb aquesta efemèride que ens porta?
Sí, bueno, pues cerquita, 1987.
Oh, bon any, també. Doncs continuem tota l'actualitat del món TIC en aquesta
ja
tertúlia.
Sí, sí, sí.
Avui, tertúlia fric, després de l'efemèride, després de la música i després de l'entrevista, Facebook anuncia la seva nova moneda, Libra. Aquí ho deixo, ho comentarem...
Llevémonos del mal.
Ho deixarem. Doncs avui tenim tema.
Hombre, com... no hem pensat gaire en el nom de la moneda, la Libra. Bueno, clar, per nosaltres, en anglès.
Tranquilo.
En anglès? Bueno, després ho comentarem.
No, clar, en espanyol la Libra, o sigui, en castellà la Libra és la Libra de tota la vida.
La Libra de tota la vida.
Sí, i no pot ser perquè sigui lliure?
Home, seria free.
Bueno, no sé.
En anglès.
Bueno, deixem-ho aquí.
Tanto pagado en castellano.
Deixem-ho aquí perquè sempre ens guardem el millor... Sempre ens deixem el millor pel final, on tindrem aquestes fantàstiques idees, aquestes solucions i, sobretot, aquestes comoditats de que ens porta, com sempre, l'espai tecnològic del carrer Segovia número 4 i a internet espaitecnològic.cat. Però nosaltres aquí tenim un botonet màgic.
Aquest
és anar clic. Apretem i arrenquem l'espai tecnològic de Cop Lleida.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Doncs apa, Jaume, l'entrevista del dia.
Som-hi, doncs, perquè les videoconferències hace mucho tiempo que se están utilizando, pero estos últimos años, con el aumento de la ultrabanda ancha, parece que han cogido un poquito más de auge. Entiendo que la crisis que vivimos hace unos 10 años también influyó en la implantación de este servicio, sobre todo en las empresas. Ahora Lenovo anuncia una nueva incorporación en su catálogo para pequeñas oficinas, ThinkSmart Hub 500, para su catálogo Zoom Rooms, una solución para salas de conferencias, o dicho de otra manera más coloquial, una solución de videoconferencia. ¿Pero qué nos aporta de diferente con las soluciones que hay en el mercado? Para responder a esta y otras preguntas, hoy tenemos a Miguel Hernández, director del producto de Lenovo. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y bienvenido aquí en el programa Cope Lleida.
Primero
de todo, el mercado hay soluciones varias de videoconferencia. Pero en este caso, ¿qué nos aporta de diferente la solución de Lenovo?
Efectivamente, como bien estás diciendo, en el mercado ya existen muchísimas soluciones de videoconferencia, pero lo que nosotros queremos aportar al mercado y lo que realmente pretendemos con el ThinkSmart Hub 500 es poder proporcionar una solución que sea muy sencilla. Muy sencilla de utilizar. Básicamente es una solución con la cual no necesitas cables. En el momento en el que entras dentro de la sala, el propio aparato, el ThinkSmart Hub 500, va a reconocer que estás dentro de la sala, que quieres hacer una videoconferencia y automáticamente va a detectar tu ordenador y vas a poder estar compartiendo, cambiando de pantalla, incluso cambiando de cámara si estás haciendo una videoconferencia a través de la webcam de tu ordenador, vas a poder estar cambiando entre las diferentes pantallas que haya dentro de la sala. Es decir, si yo ahora estoy proyectando y quieres proyectar tú, de una manera muy sencilla vamos a poder coger, tocar en la pantalla el ThinkSmart Hub y cambiamos las pantallas sin necesidad de espera, comparte, ahora le doy yo, ahora le das tú, conéctate a este cable y este tipo de cosas que hoy en día suelen pasar.
Para que me sitúe un poquito, ¿no? Hablamos del ThinkSmart Hub 500, ¿hablamos de una solución de software o una solución de todo en uno, de hardware más software? Es que, claro, todos entramos, interactuamos, entiendo que hay un poquito de todo.
Sí, correcto, hay un poco de todo, es decir, realmente es una solución de hardware, si bien se está tratando de un PC, ¿vale?, que tiene una pantalla táctil que está incorporada, así tipo base, con la cual podemos coger e interactuar. Es un equipo, ¿vale?, es un hardware que está basado en uno de nuestros grandes superventas. Es decir, es el ThinkCenter M920. Es un ordenador muy chiquitito, de menos de un litro, que está incorporado dentro de la solución. Después, obviamente, tenemos una capa de software que lo que nos va a permitir, ¿vale?, es a través de un entorno, por ejemplo, Skype, o a través de un entorno Zoom Room, ¿vale?, poder coger y compartir esos contenidos o poder hacer esas videoconferencias.
Uh-huh. Buenas tardes, soy David. Una pregunta, ¿esta solución es compatible con todo tipo de sistemas operativos y equipos, solo PCs?
Es una solución que es compatible con las aplicaciones de videoconferencia. Realmente está basado en un PC, es un PC que está basado en Windows 10 profesional, y además con todas las soluciones de seguridad, ya que lo montamos con tecnología VPro de Intel. A partir de aquí podemos utilizar cualquier tipo de dispositivo a la hora de entrar dentro de la sala, que sea PC, que sea un ordenador, ¿vale? Es decir, para poder compartir ese contenido.
Windows, Mac.
Correcto.
Compatible con cualquiera de ellos, digo. Y es importante, correcto, sobre todo, digo, la parte estudiantil, y se ve ahora, ¿no?, en 20, 30 añeros, ¿no?, cómo sube la venta de estos equipos, incluso en estudio, ¿no? Y creo que son los usuarios que precisamente nos encontramos hoy
día. Porque al final lo que vamos a hacer es estar utilizando una solución, vamos a estar utilizando una solución de videoconferencia. Por ejemplo, un Skype, o insisto, es decir, ahora con el acuerdo que tenemos con Zoom Room, ¿vale? Exactamente lo mismo. Es decir, podemos estar utilizando este tipo de solución, ¿vale? Y a la hora de poder utilizarla, podemos utilizar desde las dos plataformas.
Uh-huh. Si hablamos un poquito de hardware, en muchas de las salas de videoconferencia, uno de los problemas muy habituales es el micrófono, ¿no?, que no recoge la calidad o la voz de todos los participantes que hay ahí en la mesa. ¿Cómo tiene Lenovo este sistema resuelto?
Lo que hemos hecho ha sido incorporar unos micrófonos de largo espectro dentro de lo que es el Smart Hub 500, que lo que nos va a permitir es poder captar el sonido y poder captar la voz directamente de una forma dinámica en toda la sala. Esto es una tecnología que ya hemos desarrollado en su momento para otra categoría de producto, ¿vale? Es decir, que serían los Smart Devices o los dispositivos inteligentes, que reconocen perfectamente la voz y de una forma muy nítida a unos 4 metros de distancia. Lo que hemos hecho ha sido coger y decir, oye, tenemos estos micrófonos que son capaces de captar una voz y un sonido de muy alta calidad, vamos a colocarlos dentro del Smart Hub 500. Con esto lo que vamos a hacer es precisamente eso, poder permitir hacer unas videoconferencias muy nítidas, de muchísima calidad, y además eliminando parte del ruido ambiental que exista dentro de la sala, para que lo que se escuche realmente sea la voz de la persona que esté hablando, no el ruido que hay alrededor.
Como comentaba David, hoy en día, la videoconferencia, hoy en día le damos un poquito más de valor añadido, ¿no? Sobre todo cuando estamos haciendo videoconferencia, lo que nos interesa muchas veces es compartir esa pantalla, compartir esos ficheros. Entiendo que todos estos servicios de valor añadido también están incluidos ahí en el software de videoconferencia.
Correcto, es decir, hoy en día estamos en entornos de trabajo que son colaborativos, entornos de trabajo, también entornos de estudio, ¿vale?, que son colaborativos, donde, pues bueno, lo que yo estoy haciendo en mi PC lo voy a compartir inmediatamente con otra persona porque me tiene que ayudar para poder terminarlo o porque lo tengo que compartir. Con esto, realmente, con el Smart Hub 500 lo que vas a poder hacer es poder realmente compartir todo ese contenido en una sala de una forma muy sencilla, sin necesidad de estar conectando cables, y bueno, con todos los interlocutores que puede haber en ese momento ahí, y también a través de videoconferencia. También hay que tener en cuenta una cosa, y lo estabais indicando muy bien al principio del programa, es decir, hoy en día y después de la crisis que hubo hace unos años, se han reducido los viajes, muchas veces también por conciliaciones entre el mundo laboral y el mundo personal, etcétera. Lo que procuramos es pues no tenernos que desplazar a algunos sitios para hacer una reunión que se puede hacer tranquilamente a través de videoconferencia. Smart Hub 500 realmente para lo que te va a ayudar es para eso, poder hacer ese tipo de videoconferencias o hacer ese tipo de reuniones sin necesidad que te tengas que desplazar.
Con esto, con todas estas ventajas que nos aporta el servicio, ¿por qué no está mucho más incorporado y consolidado hoy en día?
Bueno, está en un proceso de expansión. Creo que es una tecnología nueva, creo que es algo que las empresas y que también las personas estamos a día de hoy descubriendo en cierta manera y bueno, está en una expansión realmente, realmente fuerte. Nosotros vemos cada vez tenemos más demanda de asesoría y para este tipo de proyectos, implantaciones de soluciones muy completas de videoconferencia.
Entiendo ya un poquito, ya para finalizar, que aún queda mucho recorrido en el mercado, ¿no?
Sí, queda muchísimo y realmente para nosotros Smart Hub 500 ha sido la primera entrada dentro de este mundillo, vamos a llamarle de esta manera. Estamos lanzando también cámaras 360, estamos lanzando micrófonos que te auriculares y micrófonos, ¿vale? También con altavoces que te permiten en un momento dado poder realizar este tipo de videoconferencias. Bueno, es realmente algo que en estos momentos está en eclosión.
Pues es una solución que hace muchísimos, muchísimos años que está inventada, pero parece que finalmente ya la estamos incorporando en nuestro día a día. Por eso queríamos un poquito comentar el tema este de la videoconferencia. Miguel Hernández, director de producto de Lenovo, muchas gracias por compartir estos minutos y estas experiencias aquí con nosotros en COPE Lleida.
Muchísimas gracias.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Like a hula hula hoop, hula hula hoop, oh, oh, round and round you love and winds me up. Like a hula hula hoop, hula hula hoop, oh.
No hem baixat fins a l'any 87 amb aquest tema. Realment és música aquesta del segle XXI, és recent, a més, de 2015, eh? Aquesta és més d'estiu, no? És curiós, perquè això no sé exactament
més fresqueta, no?
Com es defineix que una cançó sigui més d'estiu, però tu l'escoltes i dius, bueno, sí, això és més d'estiu. No sé què fa que ho sigui així.
Què diu el músic del programa?
Ah, no, bueno, són fórmules, esto es fórmula matemàtica, sí, sí, no.
És el hula hoop,
no, és un artista, però tot fórmula matemàtica.
Tot
són matemàtiques.
Tot és una fórmula, no?
És el hula hoop de Omi, de l'any 2015.
Però per què la persona, quan sent aquesta fórmula, ho associem a l'estiu, a una cosa fresca?
Ja farem un especial d'això.
¿Quieres que empecemos por Georgina y acabemos aquí? O este tema, que no sé. A ver, de qué hablamos.
Es una otra fórmula, ¿no?
Ha triunfado con todas.
Perdona, que es que...
Es un grande. Todo, o sea, abre la boca, la barbacoa.
Va haver molts estius que va ser la cançó d'estiu, i això no és fàcil, eh?
Hombre, cabrón.
Hi ha una competència...
No va haver 20 anys seguits allí amb la cançó d'estiu.
La cançó d'estiu és difícil, eh? Vinga, la efemèride.
Bueno, pues nos vamos a la efeméride. 1987. Fijaros, pues IBM...
Bon any, bon records tinc aquell any.
Ojo, jo empezaba a tenerlos. Yo también. Yo empezamos a tenerlos. Yo... Pero fijaros, IBM presenta una tarjeta gráfica VGA con 16 colores y una resolución de 640x480 píxeles. Será la gran revolución en la imagen,
sí, señor. Yo la vaig viure aquesta, però no el 80, se la vaig viure més tard.
Claro, por eso pero yo todavía veo lo de 640x480, no tiene nada. Mira, para que veáis, hoy día un 8K, estamos hablando que en vez de 640x480 son 7680x4320 píxeles y además en una pantalla apaisada, una 16:9, ¿no? Cuadradas como eran en aquella
que
época.
Que si multipliques, ¿no?, dona un munt de puntets, a ver, entendre'ns. Hòstia, l'any 87. Bon. Molt bé, bona efemèride. Va, anem cap a...
La tertúlia fric.
I a la tertúlia, doncs, lo que us comentava, no? Facebook, ja tenim aquesta... Bueno, tenim, no, ha anunciat que vol, amb la seva moneda, creat la seva moneda electrònica perquè nosaltres puguem utilitzar el WhatsApp, el Facebook, pagar-ho tot per aquí.
Bueno, no sé, son estrategias, fijaros.
No sé, yo tampoco sé, pero voy ya ho ha anunciat. No, a ver, al final es la competencia del Bitcoin.
Ahora mismo, bueno, Se supone que es su propia moneda de transacción. El tema es dónde va todo esto. Fijaros, hoy día, gracias a Dios, podemos comparar, porque como tenemos acceso al mundo mundial a través de Internet, podemos comparar, ¿no? Plataformas como WhatsApp, que tienen servicios de pago, servicios de domiciliación, servicios de muchas más cosas, hemos hablado hace años de ello, ¿vale? O hace un año, hace dos años, y es WeChat, ¿no? En Asia, donde puedes hacer todo. Sí. Puedes comprar, puedes pagar los recibos, el recibo de la luz, el agua, los recibos de autonomía, tal. O sea, puedes pagar absolutamente todo, puedes hacer todo reservas. Es decir, es una red social donde, aparte de la red social, tienes su parte privada para hacer ciertas gestiones, ¿no? Que incluso, ya os digo, incluso hasta gestiones con el Estado, ¿no? O con tu propio ayuntamiento y demás. Todo a través de WeChat, ¿no? WhatsApp, la estrategia es diferente, es decir, ¿por qué crear una criptomoneda? ¿Por qué no metes mi banco dentro? ¿Confiaré en ti o no para meter y para tener esa información? Si hoy día ya en Apple Pay o en Samsung Pay o en Google Pay pongo los datos de mi tarjeta para pagar directamente con mi móvil y demás, no entiendo a qué viene. Está claro que todo lo que conlleve por detrás una criptomoneda es, ¿qué está pasando con el dinero? ¿Cómo se va a gestionar esto? ¿Va a haber comisiones? ¿Dónde va a estar realmente mi dinero y las transacciones? ¿Cómo voy a poder reclamarlas si tengo una transacción errónea o si...? Es decir, en esto del pago hemos entrevistado muchos años a la gente de Visa, ¿no? Sí. A nuestro amigo Francesco, y ostras, todavía esa confianza falta un poco. Está claro que ahora vamos a tener noticias de detractores de esto, de gente que está a favor, absolutamente de todo. Yo creo, y esto es... personal, no creo que sea el mètode.
Jo et faig una pregunta, David, perquè tu et connectes al Facebook i tens, ostres, mira, aquesta publicitat, això o altre, dic, mira, aquest objecte d'Amazon, pum, clic a través del Facebook, lo compro. Si allí ja tinc un saldo o tinc una moneda...
No, pero es cuando le doy al producto de Amazon, me doy a la aplicación de Amazon, donde tengo con seguridad allí, incluso muchos de nosotros, pues en nuestra suscripción Prime, ¿no? Y los datos los tenemos allí, ¿no? Incluso Amazon es un propio sistema de pago. Amazon tiene Amazon Pay también, ¿no? Aunque no lo haya nombrado.
Sí, desde fa uns dies ja deixa pagar quatre cops.
Correcto.
O sigui, també té la seva fórmula de crèdit per darrere.
Bueno, esto lo hemos visto mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos vas y a nosotros nos ha pillado de nuevo muchas veces, ¿no? Que has pagado una comida y te han dicho, ¿ahora? ¿Cómo que ahora? Sí, ahora, en tres veces, en como lo quieres. No, ahora, dale ahora, ¿no? En muchos sitios. Estamos adoptando todo este tipo. Yo vuelvo a decir, no está mal este tipo de funcionalidades, siempre que WhatsApp siga trabajando en darnos seguridad, y creo que teniendo Facebook detrás, pues la verdad que tampoco nos hace confiar mucho, pero lo de inventarte una moneda además para que pague a través de esa moneda, veo que es de rizar demasiado el
rizo. Pues Facebook treballa amb la seva moneda, que és Libra, i el seu moneder, que és Calibra.
Sí, exacto.
Libra, Calibra.
Claro, es que tienes que tener un monedero. Todo el mundo que conozca las criptomonedas sabes que lo primero que te tienes que dar de alta es un monedero. Y cuando tienes un monedero ya empiezas a comprar y a tener ahí monedas y poder pagar con monedas. Pero antes tienes que meter la pasta, ¿no? Para tener esos puntitos, ese...
Bueno, a Europa ja han dit una mica que, a veure això què tal, eh? Vull dir, en tot
claro,
va tenir una mica de reparo, eh? Vinga, no sé si tens una miqueta també, un altre dels apunts que volia parlar avui. La setmana passada vam passar d'enquesta E3, que s'està realitzant. Com a resumen, quins serien els tres hits o les tres coses que vam viure?
Bueno, pues mira, lo primero es la carrera, como hablábamos, hacia las nuevas consolas, hacia las nuevas Sony PlayStation, ante las Nintendo Xbox, la Xbox One X, es decir, al final equipos de calidad y más alta gama que ya incluyen a lo mejor lo que jugadores pedían, que es depender menos de externos o de equipos externos para la memoria y demás, sino que, pues estos equipos ya vengan con toda la memoria y toda la caché que les hace falta, aparte de ello, con la nueva usabilidad de todas sus tiendas, que al final, dentro de las PlayStation y tal, tenemos la aplicación de Movistar Plus, Netflix, tal, e incluso dentro de la Sony tenemos el propio canal de Sony también con sus series y películas, es decir, juntamos una con otra. Al final yo lo he podido decir...
Y solo faltaría que cada uno tuviese su propia moneda ya.
Este E3, más que juego, ha sido de cinemática. Es decir, hemos visto mucho vídeo y cómo seguir jugando inmersivamente, pero además a través de 8K, con unas pantallas increíbles, unos procesadores para unos superordenadores de jugones a nivel profesional, porque los precios de esto puede ser prohibitivo, pero eso sí, lo que hemos visto es imagen, proceso de imagen, proceso de imagen y proceso de imagen. Es lo que hemos visto en un E3. Parece que era más de televisión que de juegos.
Correcte. És una miqueta de evolució tecnològica, perquè d'evolució en el joc en si ja pràcticament hem arribat al seu límit, perquè ja tot està inventat com a joc.
No, el tema és que con juegos y hoy día con calidades de 4K, ya no me voy a los 8K, es que ya el juego estás jugando como en una película, ¿no? O sea, si al final las películas cada vez hay mayores efectos especiales, sabemos que eso es generado por un ordenador. Bueno, pues sustituyamos la persona por un muñeco. Es decir, ¿dónde llegará el día de cosas que hemos visto ya en proyectos como, oye, escaneame y el que juega soy yo? Ahí dentro, ¿no? Mi avatar. Pero mi avatar, ¿por qué tiene que ser Pepito, Juanito, comprar no sé qué? ¿Por qué no puedo ser yo? Escanéame a mí, bajito, feo y medio calvo.
Canviem totalment radical de tema, però bueno, que també ho podríem lligar perfectament, perquè bueno, el tema de la privacitat sempre és un recurrent, i aquest últim anunci que ha fet Tim Cook, doncs que ha dit a tota la comunitat de Silicon Valley que una miqueta tenim d'invertir més i protegir més tot el que és la privacitat.
Sí, bueno, ha hablado de todo, ¿no? Ha hablado de que realmente es serio y crítico el tema de las brechas de seguridad, ¿vale? La violación de la privacidad, las fake news, es decir, es por lo que he entendido del discurso, es un poquito un discurso de odio, ¿no? Y como muchas empresas intentan engañar a mucha gente a través de por nada, por unos pocos dólares o por nada, él decía por unos pocos dólares, ¿no? Como es capaz de sobornar gente para obtener datos. Yo creo que esto se está levantando desde el tema de Huawei, donde todo el mundo ha puesto las cartas encima de la mesa, donde, como bien nos decían de Checkpoint hace dos semanas, quien quiere que te pie, papá o mamá, ¿vale? Es decir,
no está también una que relacionar también lo del año anterior, amb lo de la NSA, que Apple té el seu producte molt rígid, que allí no hi deixa d'entrar a ningú, inclús al govern dels Estats Units, i en canvi tota la resta sí que ho tenen molt més obert i són molt més accessibles, i aquí ell una miqueta es veu amb aquesta desavantatge, perquè ell té un sistema molt rígid i molt segur i molt privat, i en canvi els altres, doncs...
Bueno, eso es lo que dice y eso es lo que vende.
Sí, sí, no.
Eso es lo que dice y eso es lo que vende, ¿no? Aún así también han tenido sus brechas de seguridad.
Es un acto de fe que fem tots, ¿eh?
Pero sí, parece una severa crítica a Facebook y a Google con todos los escándalos que ha habido, ¿no? Yo, mira, hay muchísimas lecturas y aquí damos nuestra opinión, ¿no? Lecturas con el caso Huawei puedes hacer un millón de ellas. Una de ellas y una de las posibilidades que cabe es, ostras, Google, ¿cómo te has podido meter ahí en medio de la palestra? Entonces, ¿qué estás diciendo? Porque en ningún momento has dicho, no, yo soy opaco y seguro y vamos, he tenido hasta problemas con la NSA como Apple por no dejar entrar, vamos, ni desbloquear un teléfono para que vean la información que hay dentro. No, te has sumado a que estos no espíen. Pero si tú eres el mayor recaudador de datos del mundo y tu negocio son los datos y lo sabemos, ¿qué quiere decir? Que tú sí que en un momento dado, por eso que pueden inventarse muchos palabras de seguridad nacional, entramos con los datos. No, oiga, cualquiera al final puede ser espiado, ¿no? Apple está haciendo mucho hincapié en esto y ha tirado muchos mensajes. Recordemos que hace un par de semanas en la keynote directamente decía, nosotros no grabamos ni escuchamos ninguna conversación, Siri es seguro.
Queda un parell de minuts. I volia acabar amb l'última abans de passar el que és l'espai tecnològic. Perquè a mi aquesta m'ha encantat. La intel·ligència artificial arriba al PowerPoint per suggerir millors diapositives. Brutal. Quantes vegades no t'has quedat allí en blanc davant d'una diapositiva? Com la pinto, com la poso i que tinguis allí algú que et suggereix?
A mi esta notícia m'ha hecho muy feliz. Me ha hecho muy feliz porque... No.
Pero la voy a probar, ¿eh?
Te digo por qué, porque yo además no soy usuario de PowerPoint, pero bueno. Me ha hecho muy feliz porque he estado como 3 minutos riéndome yo solo. sea, estaba con el guión tal, cuando lo envía este jefe, y me estaba riendo yo solo, ¿no?, de la noticia, porque a la memoria se me vino el bien hallado y bien matado Clipo.
Sí,
¿te acuerdas?
Sí.
Ostras,
sí.
¿Sabes qué fue lo más odiado de Microsoft? Lo tuvieron que quitar porque te salía ahí el clip, te salía el clipo dándote. Y ahora te voy a decir que tienes, ¿cómo puedes poner? Y querrías cambiar el tipo de letra y todo el mundo, ¿vale?, quería matar a Clipo, ¿vale? Entonces Microsoft pues lo enterró y lo sacó y dijo, mira, bueno, seguimos siendo un interrogante. Esto es como todo, cuando enciendes ahora un Windows 10 en el portátil o en la tablet y te dice que te pongas a hablar con él, le dices, mira, ya hablaremos más tarde, ¿no?
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
Vinga, ara sí, passem ja en aquests 30 segons finals, perquè tot just avui ja ens ha quedat 30 segons per arribar a aquest espai tecnològic. Els amics de l'espai tecnològic del carrer Segrià, del carrer Segòvia, cantonada carrer Segrià pràcticament, ens porten cada dia gadgets, cada dia coses. Què ens porteu avui?
Pues mira, hoy nos han dado este maravilloso pack de verano. Tenemos un pack de verano con cristal, con funda, con una funda...
El tenim aquí, ¿eh?
Claro, con una funda extra, además, sumergible, por eso de... Ay, es que nos queremos ir todos a bañar y no dejamos el móvil. Bueno, pues mira las fundas sumergibles y, cómo no, lo que siempre nos hace falta, una batería extra. El otro día me hacía gracia, este fin de semana estuve en un evento deportivo, de todos los que ha habido este fin de semana, de deportes de motor, y un amigo, ¿no?, que me invitaba, me ponía un mensaje. Te recuerda tal que hay que llevar, pues agua, crema, tal, pim, pam, 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 y una batería y cable para el móvil. I formava part de la llista de coses a llevar, no?
Saps que m'ha passat fa menys de 24 hores?
Què ha passat?
Pare, que me'n vaig a excursió a final de curs, marxem 4 dies. Deixa'm els auriculars, deixa'm la funda, deixa'm la bateria, deixa'm... Carai! Ves, espai tecnològic, compra-te'n un, tens el teu pack...
Pack de verano, pedirlo. O sea, solo tenéis que llegar y a cualquiera de los tres que están allí detrás, oye, que quería un pack de verano, ¿vale? Y con eso, lo tenim.
Doncs, Ricard, avui aquí ho tenim, aquest dimecres. Doncs, David Casero, pues, moltes gràcies i fins al proper dimecres.
Vinga, en 48 hores, verano.
Ricard, dimecres que ve, més.
Gràcies, Jaume. Nosaltres, que arribem a les 2, demà hi tornem puntuals, com sempre, a les 12:20.